plátano de Canarias
a solo 1,49 el kilo, un 30% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Ser Catalunya. La força de la comunitat.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 5 minuts i mig a les 12, 9 hora L, Catalunya Central. Finiquitem ja quasi el mes de gener, 30 de gener. Dijous tenim sol i tenim 9 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. En aquest hora L, Catalunya Central, avui començarem amb un Consell de Salut que ens arribarà de la Clínica Universitària de la Manresa FUP, que avui parlarà sobre la llengua. Avui els parlarem també d'una problemàtica que afecta de ple a la comarca del Bages, com és el transport escolar, que s'ha vist encarit moltíssim i que dificulta doncs la gestió al Consell Comarcal del Bages. Per això, avui hem convidat en aquest hora i la Catalunya Central el president del Consell Comarcal del Bages, l'Eloi Hernández. Avui també els parlarem del Premi Amat Piniella, per això tindrem en aquest hora i la Catalunya Central a l'escriptor Jordi Estrada. Ja saben que quan ens acostem al mes de febrer comencen a arribar notícies al voltant de les festes al llum i en aquest mar sempre s'entreguen els premis a Amat Piniella. Avui també els parlarem de les jornades de patrimoni a casa nostra, la Catalunya Central, que la setmana passada van omplir el Conservatori de Música, l'antiga fàbrica Balcells, i que culminaran aquest dissabte amb una visita a la casa Torres Amat de Sallent. I avui també, com és habitual, acabarem aquest hora i la Catalunya Central parlant de salut. Avui parlarem de neurocirurgia de columna i ho farem amb el doctor Alarcón. Abans de començar, abans d'entrar en matèria, anem a fer repàs a l'actualitat d'aquesta jornada. La direcció artística de la Cavalcada de Reis de Manresa, formada per Juli Ballot, Núria Gómez, Climent Rivera i Aina Torné, ha anunciat la seva dimissió després de dues edicions al capdavant d'un projecte que pretenia modernitzar i fer més inclusiva aquesta celebració. Segons han explicat en un comunicat, la decisió respon a la manca de pressupost, la falta de planificació i la sensació de ser constantment qüestionats, així com la pèrdua de llibertat per desenvolupar el projecte originalment aprovat per l'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Cultural del Bages. En la seva carta de comiat, la direcció artística ha volgut agrair el suport per part de l'Agrupació Cultural del Bages i de totes les persones que han cregut en la nit dels astres. Al mateix temps, han expressat el seu desencís per no haver pogut desplegar el projecte tal i com l'havien concebut. Diuen haver-se quedat amb les ganes de veure com hauria estat el seu projecte amb un pressupost adequat, sense qüestionaments constants i amb la il·lusió a intentar. Acte. Amb aquesta dimissió, el futur de la Cavalcada de Reis de Manresa queda en mans de l'Ajuntament, que haurà de decidir si manté l'essència del projecte actual o busca una nova direcció artística per l'edició del 2026. De fet, l'Ajuntament de Manresa ha dit que en breu traurà un comunicat al voltant d'aquest tema, quan ahir al vespre se sabia doncs d'aquesta dimissió en bloc de la direcció artística de la Cavalcada de la capital del Bages. La PA de la comarca del Bages ha denunciat que aquest dimecres s'ha desnonat a Manresa una dona amb un 95% de discapacitat i que va amb cadira de rodes. En l'operatiu policial hi han participat 4 furgonetes policials i una vintena d'agents, i aquest cop la PA, que ja havia aturat el desnonament en una altra ocasió, no hi va poder fer res. Segons la PA, la dona, que va patir un ictus, deu 4.000 euros de lloguer i està en tràmit de gestionar el cobrament d'una prestació per la seva discapacitat, però no ha estat a temps de fer-ho abans de l'execució de l'ordre judicial. Els serveis socials de l'Ajuntament de Manresa li han ofert hores d'ara una habitació en una fonda fins que la Generalitat no li trobi una solució als seus problemes d'habitatge. I el Manresa ha passat de reciclar un 25% a un 75% amb la implementació del nou model de recollida de residus. Quan el sistema estigui completat a tots els barris, l'Ajuntament pretén sancionar aquells que no reciclin amb multes de fins a 600 euros.
La implantació del nou model de recollida de residus a Manresa ha ajudat a passar d'un 27% de reciclatge a un 75%, a la meitat de la ciutat on s'ha implantat. De fet, per primer cop es recicla més del que s'aporta a l'abocador de Bufalvent, en concret 1.957 tones menys. Amb el desplegament completat als barris que falten, l'Ajuntament sancionarà aquells que facin un mal ús del sistema.
Perquè el que no podem permetre és que hi hagi un 85% de la ciutadania que ho fa bé i que, per tant, separa els residus a casa seva, llença quan toca, utilitza les targetes, utilitza de forma adequada el sistema, i un 15% que en faci un mal ús. Doncs aquest 15%, que no es pensi que sortirà gratis. Aquest 15%, nosaltres hi estarem a sobre, ho perseguirem, mirarem de corregir-ho, i evidentment, com tot, si hi ha una reincidència en aquest mal ús, doncs ja hi ha unes sancions previstes, i per tant, doncs, les aplicarem.
De totes les àrees que actualment estan en funcionament, s'han detectat diversos punts conflictius.
Però tenim detectat quin és el grau d'incivisme. I, per tant, de les 244 àrees que ja s'han canviat, en 37 tenim detectats actes incívics de forma continuada. 37. Per tant, també som capaços d'acotar quin és el grau d'incivisme.
Per tal de frenar aquest incivisme, l'Ajuntament vol reforçar els equips i les hores dedicades a la recollida de bosses. La policia local patrullarà en els punts detectats i s'augmentarà la presència dels informadors ambientals.
I ara els volem parlar del projecte Hipàtia. La segona emissió de científiques de l'associació Hipàtia Mars marxa avui mateix cap als Estats Units, al desert de Utah, a l'estació de recerca marciana, i estudiaran durant 15 dies els efectes d'una missió a Mart en el cos de la dona. Impulsaran també una quinzena de projectes de recerca i divulgació, una expedició que compta amb la participació de científiques de la Catalunya Central, concretament l'Estel Blai, que és de Santpedor, i l'Anna Bach, que és de Mollà. La tripulació d'astronautes Hipàtia 2, formada per 7 dones investigadores de diferents edats i disciplines, estarà del 2 al 15 de febrer a l'estació de recerca marciana, al desert de Utah. Allà conviuran com si estiguessin en una missió tripulada al planeta Mart i duran a terme diferents projectes de recerca, investigació i divulgació, a banda de visibilitzar la dona en la ciència. La comandant d'aquesta expedició és la matemàtica Ariadna Ferrés.
Bé, volem fomentar la divulgació i acostar la ciència a la ciutadania, i com a eix principal el que volem és crear referents femenins i posar la dona al centre.
Les científiques duran a terme una quinzena de projectes en col·laboració amb diferents centres de recerca, universitats i empreses. Es faran, per exemple, proves d'anàlisi de roques, d'eficiència energètica de plaques solars o també de calibratge de satèl·lits.
La majoria són un perfil o científic o tècnic, però també, com et deia, hi ha un artista.
Clar.
I hi ha una persona que és periodista especialitzada en comunicació. Llavors, és precisament això el que busquem, mostrar la diversitat de les oportunitats dintre del sector. No totes hem de ser, probablement el perfil més obvi que et ve al cap soc jo, no? L'enginyer aeroespacial, pum, va a la caixeta, no. Hi ha una geòloga, hi ha un artista, hi ha una matemàtica, pot ser moltes coses dintre el sector espai, i si en el futur arribem un dia a anar a Mart, necessitarem tot tipus de perfil de persones.
Durant aquesta simulació espacial s'estudiarà també els efectes que té en el cos de la dona una missió d'aquest tipus, ja que no se'n tenen dades per la manca de tripulacions femenines. La tripulació Hipàtia 2 farà experiments i provarà equipaments per estudiar la viabilitat d'una missió real a Mart, sota condicions d'aïllament, amb restriccions d'alimentació, aigua i comunicacions amb la Terra, i en un entorn amb una orografia i unes condicions que recorden les del planeta vermell. El nou acord entre PSOE i Junts garanteix la continuïtat de les ajudes al transport públic. A partir d'avui dijous es recuperen els abonaments gratuïts de Renfe per Rodalies i mitja distància, assegurats fins al 30 de juny. A més, el nou decret del govern espanyol manté la bonificació del transport urbà i metropolità, evitant l'augment de tarifes.
L'acord que han arribat aquesta setmana PSOE i Junts ha generat que el transport públic torni a estar bonificat. El govern de Sánchez ha aprovat un nou decret social que inclou, entre altres mesures, la pujada de pensions i les ajudes pel transport. Pel que fa a la Renfe, a partir de dijous es recuperen els abonaments recurrents de Rodalies i mitja distància. Els títols que permeten viatjar de forma gratuïta estan assegurats fins al 30 de juny d'enguany. L'autoritat del transport metropolità tenia previst pujar les tarifes integrades a principis de febrer. El motiu és que desapareixia el 30% de bonificació que assumia la Moncloa. Ara, el decret garanteix les ajudes al transport públic urbà i metropolità fins al juny d'enguany. De manera que la T usual de 6 zones, la que s'han de comprar els ciutadans de la comarca del Bages per baixar a Barcelona, es queda a 62,55 euros i la T jove amb un preu únic de 44 euros.
Anem per les portades. Comencem amb l'edició digital del diari Regió 7, que diu que Manresa suma 3 anys seguits amb la temperatura mitjana més alta de l'últim mig segle. Parlen també d'un ferit greu en un xoc entre dos cotxes a la 2, a Jorba, a la comarca del Berguedà. A l'Equip Berguedà destaca que la plaça Porxada de Bagà renovarà 60 anys després. Així serà la intervenció que acaba d'aprovar l'Ajuntament. El Nació Digital Solsona explica que s'han seleccionat les 13 propostes finalitzades dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona i l'Infonoia.cat destaca que comencen les obres de l'espai que connectarà el rec amb la Via Blava del riu Anoia. Anem per la informació meteorològica. Tenim un dijous tranquil meteorològicament parlant. De fet, tindrem sol la majoria del matí i també la majoria de tardes. Per tant, un dijous ben tranquil meteorològicament parlant. Avui les temperatures mínimes que han estat més baixes, cada dia un xic més. Avui 0 graus de temperatura, per exemple, de mínima a la ciutat de Manresa. Les màximes, això sí, pujaran a la Catalunya central. En alguns punts arribarem als 12 graus de temperatura. Comencem.
Hola, Julià, que aquest gener arriben les rebaixes a HR Motor. Any nou, estrena cotxe com nou. Des de 200 euros al mes i amb la millor garantia. HRMotor.com
HR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
El Consell de Salut. Espai ofert per la Clínica Universitària de Manresa.
La llengua és una de les parts de la nostra estructura oral. És una entitat dinàmica, amb una anatomia molt complexa i formada per diferents músculs. A més, té una gran força. Té moltes característiques que afecten a la nostra vida diària i que potser mai us hi heu parat a pensar. Té una influència directa en totes les funcions del sistema estomatognàtic. En la respiració, la seva posició marcarà el mode predominant. En la succió, és qui ens donarà el suport per poder succionar tant el pit com els biberons. En la deglució serà un element clau per donar estabilitat i poder realitzar els moviments adequats per poder deglutir amb seguretat i eficàcia. En la masticació possibilitarà poder realitzar els moviments de lateralització adequats per poder dur a terme una masticació bilateral i alternada. Finalment, en la parla ens donarà el punt i mode articulatori correcte. És imprescindible per notar diferents gustos i poder-los gaudir. A més, és un hidrostat muscular. Això significa que és cilíndrica, el seu volum és constant, té suport propi i pot realitzar un gran nombre de moviments. També té un paper rellevant en el creixement oral. Cal tenir en compte que en l'etapa embriològica, llengua i mandíbula tenen una relació molt estreta. Què hem de tenir present sobre la posició de la llengua? La seva posició serà rellevant en el creixement i també en l'etapa adulta, ja que sempre que estiguem en repòs, és a dir, quan no parlem, la seva posició ha de ser en contacte amb les arrugues palatines i sense fer cap pressió. Per assegurar-nos que ho fem correctament, ens hem d'imaginar que estem fent la lletra N i aquesta situació de la llengua afavorirà la respiració nasal, el bon creixement del paladar i de les arcades dentàries. Una posició anterioritzada d'aquesta llengua pot afavorir una respiració oral, provocant alteracions en l'oclusió i també influint negativament en la realització de les funcions de deglució, masticació o parla. Un dels seus punts d'ancoratge és el fre lingual, que cal observar amb deteniment des del naixement de l'infant, ja que pot ser una alteració que pot provocar alteració en les diferents funcions orals i també en el creixement oral. Cal tenir en compte que la limitació del moviment a causa del fre pot determinar de com respirem, deglutim, mengem o parlem.
La Clínica Universitària de Manresa t'ha ofert el Consell de Salut.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda, Barça, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Ara, en aquest hora, a la Catalunya Central els volem parlar del transport escolar. El Consell Comarcal del Bages denuncia que el preu d'aquest transport s'ha disparat, un 73%, i reclama solucions. El propi ens comarcal va aprovar per unanimitat una moció en el ple d'aquest dilluns per denunciar aquesta situació i per demanar solucions. Per això, en aquest hora, a la Catalunya Central hem convidat el president del Consell Comarcal del Bages, l'Eloi Hernández, a qui li donem la benvinguda. Eloi, molt bon dia.
Hola, bon dia i gràcies.
Gràcies també per acompanyar-nos. Eloi, clar, jo deia 73%. És un augment molt important.
Sí, i és un augment, és una mitjana, perquè anem de xifres tan bèsties com un 203% a Sant Salvador de Guardiola, on l'Ajuntament veu incrementat 54.000 euros el que ha de portar pel transport escolar no obligatori, o Castellbell i el Vilar, 163%, amb un augment de 45.000, o Fonollosa, amb un 130% i 26.000 euros més que han d'assumir l'Ajuntament aquest any.
A què es deu aquest augment? Com és que s'hagi disparat tant aquesta xifra? Quina és la raó? Eloi, on hi ha diverses?
Aquí tenim diversos motius. És a dir, per contextualitzar, al Consell Comarcal gestionem 90 línies de transport escolar que porten 2.600 nens i nenes de la nostra comarca cada dia. D'aquestes línies hi ha tot un seguit que són de transport obligatori, que és un transport que paga totalment la Generalitat, i l'altre, el mal anomenat transport no obligatori, és a dir, aquells nens que s'han de desplaçar dintre del seu municipi però que tenen una escola al seu municipi, una part ho paga la Generalitat i una part ho paga l'Ajuntament. Aquest estiu passat vam licitar 47 línies d'aquest transport perquè havien acabat els seus contractes i ens vam trobar que només vam trobar, diguéssim, proveïdor per 10 d'aquestes línies. Les altres 37 van quedar desertes. Per tant, cap empresa es va presentar. Des d'aquell moment anem amb una figura legal que es diu reconeixements de crèdit, que de facto vol dir, com que és un servei que hem de prestar de totes maneres, estem pagant allò que l'empresa vol, perquè no tenim contracte, i ara hem licitat de nou. I allò que l'empresa vol és aquest augment que en aquest global acaba sent un 72%. Llavors, clar, aquí ens trobem amb una situació de poca competència entre empreses, per tant, de mans lligades davant de pràcticament un sol operador que ofereix aquests serveis de transport escolar, i amb un augment de preus que ells ens posen sobre la taula, que no corresponen amb els preus de referència que nosaltres fem servir, que són de l'Observatori del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Mm. I aquí està, diguéssim, la problemàtica.
Com és que hagi... És a dir, deies que va quedar... És a dir, moltes van quedar desertes. És a dir, què ha passat aquí amb tot aquest servei d'autobusos? Eloi, és a dir, tothom sap, és a dir, que després de la pandèmia i després de la Covid han passat moltíssimes coses. Un dels serveis que també s'ha vist afectat molt és el servei del transport mitjançant autobusos. Sabem la gent que hem de fer a vegades, no?, temes de... Si s'han de llogar autobusos per anar a excursions, per exemple, coses d'aquestes de les escoles, que també hi ha problemes. És a dir, què ha passat amb tot aquest sector?
Bueno, evidentment que hi ha un augment de preus de carburants i de la vida en general i dels costos que suposen, entenc, els sous dels conductors, dels acompanyants, que aquest augment, evidentment, ja l'admetem i que aquest augment ja està comptat i previst per part de la Generalitat en aquest observatori de preus. Per tant, a partir d'aquí, entenem que també hi ha una part de mesura de pressió perquè tampoc hi ha competència. És a dir, no tenim diverses empreses de transport que vulguin fer aquest servei, sinó que pràcticament tenim una sola empresa. Per tant, al no haver-hi competència, entenem que l'empresa també exerceix, en certa manera, una pressió per decidir ella el preu que vol acabar de cobrar en aquests serveis.
Eloi, què demaneu?
És el que ara nosaltres denunciem. Mm.
Què és el que demaneu? Com se solucionaria això?
És a dir, aquí demanem bàsicament diverses coses, no? La primera és que hi hagi competència i que les empreses lliurement es presentin a aquesta licitació, siguin del territori que siguin. Però, per altra banda, que els departaments de la Generalitat ajudin a que aquesta situació es resolgui. Per una banda, potser revisant els preus de referència que ells ens donen i amb els quals nosaltres fem aquesta licitació i posem preu a cada una de les rutes, però també que la Generalitat aporti més diners a aquest transport escolar mal anomenat no obligatori que representa que ha d'acabar pagant els ajuntaments. Mm. Perquè si no ho paguen els ajuntaments, alerta, ho pagarien les famílies.
Clar.
És a dir, el transport no obligatori l'hauria de pagar les famílies, però a la comarca del Bages, des de ja fa molts anys, hi ha un acord i som els ajuntaments els que assumim la part de diners de les famílies, perquè hi ha un seguit de famílies que ja paguen prou peatge de viure on viuen, no?, en zones majoritàriament rurals, allunyades de l'escola o allunyades dels principals nuclis de població o ciutats, com per a sobre haver de pagar aquest servei de transport escolar. Famílies que, per exemple, es paguen ja el menjador escolar, perquè també el tenen com a no obligatori, aquest menjador. Llavors, som els ajuntaments els que paguem i davant d'aquesta situació de no competència i de que les licitacions al Consell Comarcal ens queden desertes, tenim aquest sobrecost d'aquest 72% global, 1.400.000 euros més cada any que costa el servei de transport escolar a la nostra comarca.
Clar, hem de pensar també en tots aquests municipis rurals, no?, que fa que, per exemple, dins un municipi un nen pugui viure pues, força lluny de l'escola, no?
Sí, que no tingui... a 20 minuts amb cotxe de l'escola.
I que aquest, per exemple, no tingui el transport.
I tant com tenim la normativa... Ah, exactament. Aquest nen no té el transport garantit, el té perquè és aquest transport no obligatori que acabem pagant l'Ajuntament i la Generalitat. En canvi, un nen que viu al municipi del costat, que és un municipi que no té escola i que potser aquest nen viu més a prop del centre escolar del municipi veí, té el transport obligatori, per tant, garantit, per tant, el paga 100% a la Generalitat de Catalunya. Això és evident que és una problemàtica que també reclamem que es revisi i es resolgui. Mentre això no passi, que la Generalitat i el Departament aporti més diners pel transport no obligatori i que, per tant, els ajuntaments, aquests diners que ara hem d'invertir, aquests sobrecostos que cada any hem d'anar assumint, els puguem dedicar a polítiques municipals i a polítiques que ajudin al conjunt de la ciutadania i a millorar els nostres pobles, que no els haguem d'estar invertint en aquest transport que entenem que se n'hauria de fer front a la Generalitat en aquest cas.
Ara que dèiem i parlàvem d'aquests nens que viuen lluny, i que estan al mateix municipi, i potser l'altre, els altres sí, que viuen més a prop i sí que tenen el transport, això és un problema que ja ve de lluny, Eloi.
Sí, sí.
Això no és una cosa d'ara, de fa molts anys,
No, són decrets dels anys 90 que regula tant el transport escolar com el menjador, que passa la mateixa disjuntiva, és a dir, els nens del propi municipi que s'han de quedar a l'escola a dinar, doncs s'han de pagar s'han de pagar el menjador. Jo sóc alcalde del meu municipi, de Fonollosa, aquí de 200 nens que hi ha a l'escola, 100 són del propi municipi de Fonollosa, per tant, s'han de pagar el menjador escolar. I tots 100 es queden amb menjador perquè és inviable que marxin al migdia cap a casa seva, perquè voldria dir que hauríem d'organitzar un altre servei d'autobús per portar-los a casa i tornar-los cap a l'escola un cop haguessin dinat. Per tant, és una problemàtica que té arreu del país i que la comarca del Bages, per les característiques dels nostres nuclis i dels nostres municipis, és molt agreujada. És un problema molt, molt gran, sí.
No sé, entenc com el Bages i com nosaltres hi ha d'haver molts municipis que també tinguin el mateix problema, Eloi? Per tant, no és una cosa no sí. només únicament nostra, no?
No, és un problema de tot el país, però sí que és cert que com més ens acostem a l'àrea metropolitana, tenim pobles més mitjans i grans que tenen serveis també de transport interurbà i que, per tant, és molt fàcil o és més econòmic que amb unes targetes de diversos viatges, diguéssim, els nens puguin viatjar i puguin acostar-se a casa seva amb molta més facilitat amb uns serveis de transport que, evidentment, amb els nuclis més rurals, aquí no tenim. Per tant, per això s'agreuja la problemàtica. És cert que hi ha moltes altres comarques arreu del país que tenen la mateixa problemàtica. Al Bages som un dels primers que ha aflorat, doncs perquè s'acabaven els contractes quan s'acabaven i havíem de fer la licitació, i també per la situació de la poca competència entre empreses de transport que tenim. Perquè si hi hagués competència, entenc que les empreses farien propostes i les línies s'acabarien adjudicant.
S'aprova aquesta moció per unanimitat al ple del Consell Comarcal del Bages. Això va cap a la Generalitat, Eloi?
Va cap a la Generalitat i cap a tots els ajuntaments de la comarca. Els farem arribar la moció perquè la puguin aprovar els diversos plenaris. I va cap a la Generalitat amb una reunió que ja tenim demanada amb màxima celeritat amb la consellera d'Educació, amb qui, val a dir, tenim a nivell de conselleria, a nivell de la delegació del govern, molt bon contacte, molt bona entesa, estem trobant bona predisposició i la voluntat de tothom és ajudar a trobar una solució. Vull dir que en cap cas tampoc no s'entengui que estem recriminant res al departament, sinó que estem fent un crit d'alerta reclamant que se'ns ajudi i estem en la línia de trobar aquesta ajuda i que puguem resoldre aquesta problemàtica o minimitzar l'impacte que té, sobretot cap als municipis de la comarca.
Avui, doncs, li agraïm molt a nosaltres, al president del Consell Comarcal del Bages, a l'Eloi Hernández, que ens hagi volgut acompanyar en aquest horari a la Catalunya Central, parlant d'aquesta problemàtica i esperant, doncs, que se solucioni en la mesura de possible. Eloi, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre.
I molt bon dia.
Bon dia, adéu.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
En el marc del Club de Lectura dels dimarts i del dimecres de la Biblioteca del Casino de Manresa, però en un acte obert a tothom fa un parell de setmanes, s'ha fet la presentació de les obres finalistes del Premi Joaquim Amat Piniella 2025. Per conèixer quines són les obres seleccionades enguany i per parlar d'aquest premi, ens acompanya el Jordi Estrada. Bon vespre, Jordi.
Bon vespre.
Ho dèiem, ara fa 15 dies us heu trobat una bona pila de gent a la Biblioteca del Casino per parlar d'aquestes quatre obres finalistes.
Exactament, sí. Com és habitual en els premis Amat Piniella, doncs aproximadament un mes abans fem la presentació de les obres finalistes. Enguany són quatre obres, dic perquè hi ha hagut anys que han estat tres, però habitualment són entre tres i quatre, una mica doncs a partir de la selecció que em fa el jurat, i aleshores cada un d'aquests autors doncs, parla de la seva obra en un acte que és obert al públic a tothom, però especialment hi assisteixen persones dels clubs de lectura, amb la qual cosa doncs, ja molts han llegit fins i tot les quatre obres finalistes, oi? I enguany les quatre obres finalistes doncs, són tres novel·les i un llibre de memòries, perquè les bases són obertes a qualsevol obra narrativa, i per tant, doncs, sí que bàsicament hi concorren novel·les, però també doncs, dietaris, llibres de memòries, com és el cas doncs, de Guspires de memòria del... Sí, digues.
No, ara sí els repassarem, però hi ha noms de renom, com el periodista Xavi Coral o també la Maria Carme Roca, vull dir que són uns premis, Jordi, que demostren bona salut després d'aquests 25 anys.
Sí. És, en fi, vull dir, ara no els anomenaria tots, però vull dir, al llarg d'aquests anys doncs, hi ha hagut premiats en Pep Coll, el Ramon Solsona, el Jordi Puntí, el Cantre, l'any passat mateix, doncs l'Imma Monzó, etc. Sí. Vull dir que són premis que, obra publicada, que tinguin un rerefons social o de preocupació social ambientat en època més o menys contemporània, que vol dir segle XX, finals del segle XIX.
Si et sembla, Jordi, comencem a repassar les obres premiades o seleccionades perquè siguin no, aquest premi Amat Piniella. Comencem per Aprendre a esquivar les bales de Xavier Coral, eh?
Sí, aquest és el Xavier Coral, conegut per tothom com a periodista de les notícies, oi? És la seva primera novel·la que escriu i, com explicava el dia de la presentació de la novel·la, d'alguna manera és un deute envers el seu avi. El seu avi, el Josep Trullàs, terrassenc, va lluitar a la Guerra Civil, a primera línia, va patir l'exili, va patir la repressió, i durant aquests 7 anys que va durar doncs, tot aquest periple, diàriament va fer un dietari, escrivia allò que li passava.
I d'això n'ha fet una novel·la.
I a partir d'aquí, exactament, el Xavier Coral, com si fos un deure de família, doncs ha escrit aquesta novel·la a partir
del dietari
de l'avi.
La segona proposta és Guspires de memòria de Daniel Giralt Miracle.
Sí, Daniel Giralt Miracle és segur que el crític d'art català més important d'aquests últims 50 anys, no? I a partir de la seva trajectòria, de les seves relacions, doncs ha escrit un llibre de memòries que són petits capítols dedicats a persones amb qui ell es va relacionar. Per tant, doncs, parlem des de Joan Brossa, a Terrats, a Tàpies, a Dalí, a Miró, i a més, doncs, no només parla de persones, sinó de projectes, com la creació del MACBA, etc. Tant és un llibre molt interessant en el gènere del llibre de memòries, i molt ben escrit.
I també hi ha, de l'escriptora Laia Perearnau, La Passadora.
La Passadora, sí, que també és un llibre molt interessant, també és una autora tot un recorregut, tot una trajectòria, i en aquesta novel·la fa referència o reivindica el paper dels passadors i de les passadores, perquè hi havia dones en el marc de la postguerra, que eren aquelles persones que als anys 41-42, després de la Guerra Civil Espanyola i quan amb la França ocupada i el domini del nazisme a mitja Europa, ajudaven a travessar doncs, jueus perseguits pel nazisme a través del Pirineu, no? I, per tant, és una història basada en fets reals, inspirat, diguem, en una d'aquestes persones que és dona, perquè també en aquestes xarxes doncs, hi predominaven els homes, però també les dones hi tenien un paper important.
I parlant de dones, també l'altra autora, la quarta autora, és Maria Carme Roca, que presenta Les Illes Interiors.
Exactament, sí. També aquí reivindica una dona amb noms i cognoms, poc coneguda i poc reconeguda, que és una de les filles d'Ildefons Cerdà. I tothom coneix l'Ildefons Cerdà, l'ideòleg doncs, de l'Eixample de Barcelona, exactament. I un dels fills, o una de les filles il·legítima, era la Clotilde Cerdà, que va ser una arpista molt famosa i molt reconeguda arreu d'Europa. Fins i tot havia actuat davant de... que també surt en la novel·la, d'en Liszt, del compositor hongarès i que l'admirava molt. I per tant reivindica un personatge, repeteixo, pràcticament desconegut.
Per tant, quatre obres que són mereixedores d'aquest premi. El veredicte, Jordi, dia i hora, digue'ns.
A veure, el veredicte...
Que ja el sabeu, el veredicte, vosaltres.
No, el jurat no s'ha reunit encara i el veredicte es fa públic una setmana abans de l'acte de lliurament. O sigui, si l'acte de lliurament, que es farà, com altres anys, a la Plana de l'Hom, el dia 18, a les 7 de la tarda, doncs, compta una setmana abans, doncs ja es fa públic el veredicte.
Bé, doncs estarem atents d'aquest veredicte del Premi Amat Pinilla 2025. Gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu.
A vosaltres. A reveure.
Vale, gràcies, Toni.
Si ets jove i tens un certificat de discapacitat, segueix escoltant. Forma't en atenció al client i administració i troba la feina que estaves buscant. Informa-te'n a formació@empans.cat o al WhatsApp 683 264 904. Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Futbol Sala. Arriba una nova jornada de Lliga després de la victòria a Palma de Mallorca. Aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, partit de Lliga corresponent a la 19a jornada. Covisa Manresa, Associació Esportiva Les Corts UBAE de Barcelona. Som a només 3 punts del liderat. Us esperem al Pujolet aquest dissabte a 6:45 de la tarda.
Una part de les 13 jornades de patrimoni s'han dut a terme aquest cap de setmana passat, però encara queda una part, que se celebrarà aquest dissabte, dia 1 de febrer. Les organitza anualment el Centre d'Estudis del Bages i per parlar-ne tenim a l'apunt el seu secretari, el Francesc Rafat. Benvingut, Francesc.
Hola, bona tarda.
En què consisteixen aquestes jornades, explica'ns?
Bueno, les jornades han estat 2 dies que ja s'han fet i en falta un. Els 2 primers dies, un era una conferència que es va fer al casino, i el segon dia va ser una jornada, una matinal de ponències al Conservatori de Música, que va bé perquè el Conservatori de Música és una antiga indústria que se li ha donat un nou ús, i com que parlàvem de patrimoni industrial, doncs era el lloc ideal.
I per la gent que no ho coneix, què feu en aquestes jornades?
Bueno, els ponents el que fan és explicar els seus coneixements, no? I llavors transmeten els seus coneixements sobre coses concretes. Per exemple, el primer dia el ponent va ser el Toni Vilanova, que és un arquitecte que havia estat president de l'ADIPA, Agrupació d'Arquitectes per la Protecció del Patrimoni, i llavors va fer una primera part molt teòrica per agafar punts tots, i després una segona part molt distreta que ens va parlar de les indústries de la Conca del Ruhr, de Berlín, els models industrials de la moda d'Itàlia, etc, etc. Aleshores, doncs, d'alguna manera és per donar-nos coneixement, en aquest cas, del patrimoni industrial.
I, si no m'equivoco, també feu una visita a una fàbrica tèxtil, no?
Bueno, és la visita que és la que falta fer,
sí,
que és el proper dissabte, és a la Casa Torres Amat. La Casa Torres Amat és un conjunt arquitectònic que hi ha la Casa Natal i també hi ha la indústria. Però part d'aquest complex està destinat a biblioteca. Als anys 80, no recordo exactament la data, es va reconvertir en una biblioteca. Una biblioteca fantàstica, que és recomanable anar-hi. La van fer els arquitectes Batlle i Roig, que són bastant reconeguts arreu.
I en aquestes jornades només visiteu fàbriques d'aquí de la comarca del Bages o també aneu fora?
No, en aquest cas és organitza el Centre d'Estudis del Bages i fem el patrimoni arquitectònic de Bages. Bages-Berguedà, però ens centrem aquí, sí, sí.
I imagino que al llarg d'aquestes 12 edicions, bueno, amb aquesta feu 13, ja heu visitat moltes fàbriques de la comarca, no?
Bueno, no totes les jornades són de patrimoni industrial.
Ah, n'hi ha de...
Enguany era patrimoni industrial. Vale. Hi ha hagut patrimoni miner, hi ha hagut patrimoni ferroviari, masies, etc, etc. Hi ha hagut diversitat cada any.
O sigui, cada any canvieu una mica la temàtica. Exacte. Per variar una mica...
Ja estem pensant el proper any què farem.
Ah, sí? Ja ho sabeu?
No ho sabem.
Encara no ho sabem.
Està en discussió.
Sí. I esteu satisfets amb l'assistència, Francesc? Quantes persones van venir aquest cap de setmana?
Sí, van venir entorn de les 60 persones i, bueno, s'hi pot apuntar tothom qui vulgui, és gratuït i, bé, com més gent vingui, estarem més contents. Però perquè hi ha més gent que adquireix els coneixements i també disfruta sapiguent aquestes dades.
Clar, perquè aquest és més o menys una mica l'objectiu, no? Conèixer sobre el patrimoni del Bages i expandir el coneixement.
Clar, aviam, el patrimoni es té que conèixer. Si coneixes el patrimoni, te l'estimes. Si estimes el patrimoni, el conserves. I si vols conservar el patrimoni, doncs es rehabilita, es donen nous usos als edificis i tot l'entorn Manresa o els pobles millorarà a mida que anem rehabilitant i incorporant aquests edificis al nostre entorn.
I per últim, Francesc, algun missatge per animar aquesta gent que encara està indecisa per fer-los venir aquest dissabte, a l'última activitat que queda de les jornades?
Bé, jo els diria que vinguessin, que gaudissin de la visita, tant de la casa com de la part de la fàbrica, que anessin també a la biblioteca.
Sí.
I també a Sallent. Faig propaganda de Sallent, soc de Manresà, però a Sallent hi ha altres coses molt importants. Hi ha arquitectura de l'Alexandre Soler i Marc, la Casa Arau, el monument també fet per l'Alexandre Soler i Marc. Hi ha l'Eglésia de Sant Antoni Maria Claret, que va fer l'arquitecte Josep Maria Esquius, i és un exemple d'arquitectura contemporània. Que aprofitin que estan a Sallent per conèixer i per gaudir del poble.
Sí, que molta gent ho desconeix. Moltes gràcies, Francesc, i esperem que les jornades de patrimoni segueixin durant molts més anys.
Esperem que sigui així. Gràcies. Gràcies.
Busques fer reformes a casa teva i no trobes gent de confiança? Doncs no busquis més. A Cuines Navarcles ho tenen tot. Fusters, paletes, llauners, electricistes, finestres d'alumini i el més important, són gent de confiança. Cuines Navarcles fan que casa teva sigui el lloc on t'hi sentis més a gust. Demana més informació a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa o al telèfon 93 877 2803. 93 877 2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Avui a l'Espai Salut tenim amb nosaltres una gran notícia per a tots els oients que tinguin alguna preocupació relacionada amb la salut de la columna. Ens acompanya el doctor Carlos Alarcón. Ell és especialista en neurocirurgia amb una àmplia trajectòria en patologia de la columna. El doctor Alarcón acaba d'incorporar-se a la Clínica Sant Josep i serà el responsable de fer visites especialitzades en aquest tema. Primer de tot, el saludem. Doctor Alarcón, molt bon dia.
Buenos días y muchas gracias por la invitación para estar aquí.
Doncs, doctor Alarcón, com hem comentat ara en començar, la seva incorporació a la Clínica Sant Josep aportarà una nova consulta de neurocirurgia, però vostè ja fa anys que ha atès pacients de la nostra zona, a la Catalunya Central, però en aquest cas a Barcelona.
Sí, es así. Desde hace, bueno, pues más de 10 años yo hago mi práctica privada tanto en Barcelona como en Terrassa. Y en estas zonas he operado muchos pacientes que han venido a buscarme desde Manresa y de zonas de la Cataluña Central por múltiples patologías de columna, como mielopatía cervical, hernias discales, lumbares y cervicales. Además, también es cierto que durante todo este tiempo yo he desarrollado mi carrera como neurocirujano en el Hospital de Mutua de Terrassa, que somos el servicio de neurocirugía referente de Manresa y de toda la Cataluña Central, y Y aquí he hecho pues mucho trabajo también, he operado muchos pacientes de mi otra área de especialización, que son los tumores de base de cráneo y de hipófisis. Durante todos estos años, los pacientes que han tenido este tipo de patología, pues los he atendido yo y los he operado, como les explico, en terraza, ¿no? Entonces, eso también me ha dado la oportunidad durante todos estos años de trabajar y de conocer a médicos de diferentes especialidades como otorrinolaringología, endocrinología, neurología, que trabajan en, tanto en la clínica San Josep como en el hospital en Antalya, en Manresa, de una forma muy habitual, es decir, tenemos una comunicación muy amplia y nos conocemos desde hace mucho tiempo.
Doctor, quan parlem de neurocirurgia, molta gent no té clar què és el que aborda aquesta especialitat mèdica. Ens pot comentar quins pacients poden venir a la seva consulta i què és aquesta neurocirurgia?
Sí, es cierto, la verdad es que la neurocirugía pues es esto, es una especialidad que todo el mundo ha escuchado la palabra, pero muchas veces te preguntas qué es exactamente, ¿no? lo que hace un neurocirujano. Los neurocirujanos, digamos que somos los médicos especialistas que nos dedicamos al tratamiento quirúrgico de cualquier enfermedad que pueda afectar al sistema nervioso central, es decir, al cerebro o a la columna. Eso no quiere decir que los pacientes que llegan a nuestra consulta tengan que ser única y exclusivamente pacientes para operar, es decir, nosotros podemos ver pacientes que tengan enfermedades en las cuales la cirugía es una de las opciones, pero que no sea la única, y en ese sentido nosotros podemos aportar la visión de si la cirugía realmente está indicada o no, y si se pueden hacer otras medidas que sean menos invasivas, ¿no? Entonces, en cuanto a la patología de la columna, que afecta a la columna, atendemos pues toda la patología que afecta tanto a la columna cervical, como a la columna lumbar, como a la columna dorsal, entiéndase hernias, lo que se conoce como pinzamientos de nervio, por ejemplo, estenosis de canal, mielopatías, compresiones medulares, un abanico muy amplio de patologías, enfermedades degenerativas de la columna, nosotros las podemos ver. A nivel de cerebral, a nivel de enfermedades que puedan afectar el cerebro, como explicaba hace un momento, yo me he dedicado durante mucho tiempo también a la atención de pacientes con tumores cerebrales, que podemos ver de muchos tipos, y en mi caso en específico he trabajado mucho con pacientes que tienen tumores en la zona de la hipófisis, que esto produce enfermedades como la acromegalia, la enfermedad de Cushing, patologías de este tipo. Pero, como decía, en realidad nosotros no solamente todo lo que hacemos es cirugía. Muchas veces vemos pacientes que no requieren una cirugía, pero nosotros podemos aportar esta visión de si la cirugía realmente está indicada o de si existen otras alternativas para este tipo de enfermedades.
Això vol dir que no tothom que tingui una hèrnia discal, per exemple, ha de passar per cirurgia, s'ha d'operar, doctor?
No, por supuesto que no. No todo el paciente que tenga una hernia discal tiene que acabar necesariamente en quirófano. Hay criterios muy específicos y razones muy claras por las cuales sí que se recomienda la cirugía o no se recomienda. Y en la mayoría de los casos, por ejemplo, en una hernia, de entrada la cirugía no es la primera opción. Pero allí es donde nosotros podemos aportar nuestra visión, porque digamos que podemos decir, bueno, sí, este paciente requeriría una cirugía por esta y esta razón o no. ¿No? Ya que somos, digamos, que el especialista capacitado en poder hacer la cirugía si es necesaria, ¿no? Es decir, pero sí, sin duda no todo el paciente que tenga una hernia tiene que pasar por quirófano, ni mucho menos.
Podríem dir que la cirurgia és la última opció, doctor? O és quan es tria que és l'opció més adequada per la patologia que es té?
Sí, es decir, yo no diría que es la última opción porque... Pero no es generalmente la primera opción, esto sí que es cierto. Es decir, cuando hablamos de enfermedades de columna, generalmente se intentan todas las medidas que sean menos agresivas, ¿no? Y en general se sigue un esquema de tratamiento escalonado, ¿no? Empiezas desde lo menos agresivo o lo menos invasivo para el paciente y según la evolución que vaya haciendo el paciente y los síntomas, pues vas tomando medidas un poco más invasivas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? También es cierto que hay casos y hay ocasiones en las cuales la cirugía, si la retrasas demasiado tiempo, el paciente ya entra en quirófano en una situación donde ya ha perdido mucha masa muscular, donde ha perdido mucha movilidad, y entonces la recuperación de la cirugía pues es mucho más compleja, es mucho más larga, ¿no? Entonces, ahí es donde es importante tener la visión del especialista en el sentido de poder determinar, ¿no?, qué paciente se beneficia de que hagas una cirugía más precozmente versus qué paciente en realidad no necesita una cirugía y puede hacer cosas muchísimo menos, que no requieran ningún tipo de invasión ni ningún tipo de procedimiento, ¿no?
Les patologies més comuns serien el que vostè ens comentava abans, aquestes hèrnies discals, un mal d'esquena crònic, les escoliosis.
Sí. Nosotros en la consulta, pues sí, vemos todo este tipo de patología degenerativa de la columna, donde entra pues todo esto, las hernias, las estenosis de tanto del canal medular como de donde salen los nervios de la columna, ¿no? Las mielopatías, como decía, los entre comillas pinzamientos nerviosos. También vemos patología que no es degenerativa a nivel de la columna, pues es un poco más rara, pero también la vemos nosotros, como por ejemplo los tumores a nivel de la columna. Entonces vemos toda esta parte, ¿no? La columna degenerativa, la columna tumoral, también podemos ver columna traumática, es decir, pacientes que han tenido traumatismos y que han tenido patologías derivadas de traumatismos a nivel de la columna. Y a nivel cerebral, pues lo que mencionaba, ¿no? Vemos muchos tumores cerebrales y la zona de la hipófisis, pero también en cualquier otra zona del cerebro, realmente nos encargamos de toda esta patología.
La hipòfisi, doctor, ha de ser molt, molt complicat, ¿no? Tenint en compte que és una glàndula petitona, no?, i que déu-n'hi-do la feina que fa.
Sí. La verdad es que la patología hipofisial es una patología, digamos que desde la perspectiva científica y médica, muy, muy apasionante, ¿no? Es decir, tiene múltiples, como se mencionaba, múltiples efectos y una sintomatología muy amplia que requiere la coordinación de especialistas múltiples, oftalmólogos, endocrinólogos, neurocirujanos, otorrinos. Y a nivel quirúrgico es una patología que también es un tipo de cirugía que requiere una superespecialización, requiere que hagas muchos de estos casos para poder ofrecer las mejores técnicas. Requiere también de un trabajo en equipo que nosotros hacemos junto con un equipo de compañeros otorrinos que también se han especializado en este ámbito, pero también es muy satisfactorio porque los resultados suelen ser muy buenos. Es una cirugía que los pacientes suelen tolerar muy bien, sin mayores problemas, y te da la oportunidad de en muchos casos pues curar a los pacientes y darles un beneficio que es muy amplio en su vida, porque todos los síntomas que producen este tipo de enfermedades, y los resuelves, el paciente lo nota en prácticamente todos los aspectos de su vida, porque la hipófisis, como mencionábamos, afecta múltiples funciones a nivel del organismo.
Doctor, en aquest cas, si parlem també de la neurocirurgia, en aquest cas en patologies de columna, quins beneficis creu que aportarà als pacients amb aquesta especialització en patologia de la columna?
Sí, la intención de empezar esta consulta en la clínica San Josep viene un poco derivada de lo que mencionábamos al principio de la vinculación que tengo desde hace bastantes años con Manresa y con el entorno médico y pacientes de Manresa. El objetivo es aportarle a los pacientes pues accesibilidad, ¿no? Es decir, que tengan a un neurocirujano que puedan visitarlo pues cerca de casa, la comodidad de evitar traslados, poder hacer diagnósticos más precoces y poder ofrecer técnicas tanto quirúrgicas como no quirúrgicas de una forma más habitual, ¿no? Poder hacer los seguimientos más cercanos. A día de hoy pues estamos empezando con la consulta, con lo cual la idea es ir progresivamente aumentando los días de visita para que haya una mayor inmediatez, ¿no?, en las visitas y en las consultas y en la accesibilidad de los pacientes a un neurocirujano.
Finalment, una de les qüestions més importants i que volem aclarir és que, tot i que farà visites, no intervindrà vostè quirúrgicament. Com es pot explicar-nos quines seran les seves funcions i com ajudarà els pacients, doctor?
Sí, en la clínica Sant Josep estaré realitzando básicamente las visitas de consultas, ¿no? Es decir, visitas para, bueno, primeras valoraciones, visitas de seguimiento, todos los tipos de visitas en consultas las estaremos realizando aquí en la clínica Sant Josep. Y cuando hay algún paciente que requiera una cirugía, la cirugía la realizaremos en los centros donde yo ya he trabajado desde hace muchos años, tanto en Barcelona, en Neurologics, en la clínica Sagrada Familia, o en Terrassa, aquí en Áptima de Terrassa, que desde hace mucho tiempo pues tenemos la infraestructura, la tecnología, y hacemos todo ese tipo de cirugías, ¿no? Procedimientos neuroquirúrgicos, tanto a nivel cerebral como a nivel de columna. Entonces, esta será un poco la organización que hemos planteado, ¿no? Es decir, ofrecemos la inmediatez de la visita, de la valoración, inclusive del seguimiento, y la parte del procedimiento, pues, es la que realizaríamos fuera de Manresa, pero todo lo demás se realizaría en Manresa.
Doncs avui nosaltres li agraïm molt amb el doctor Alarcón que ens hagi volgut atendre, que ens hagi donat aquest temps i també parlar sobre aquest tema i les seves recomanacions. Els hi recordem que poden consultar i demanar hora per aquesta nova consulta de neurocirurgia de la Clínica Sant Josep a la pàgina web de la clínica santjosep.cat. Avui li agraïm al doctor Alarcón, doncs, la seva participació en aquest espai de salut. Doctor Alarcón, moltíssimes gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y encantado de haber estado aquí.
Molt bon dia. Acabem, tornem demà. Adéu.
La Comunidad de Madrid de que el fiscal un pacto a Alberto González Amador para cerrar el caso. Rodríguez ha respondido al juez y a la abogacía del Estado, pero no a las acusaciones. Ha rechazado haber filtrado los documentos. La investigada ha explicado que actuó de acuerdo a su estatuto, que establece la obligación de dar cuenta al superior de los asuntos que tengan trascendencia mediática. Sobre los documentos ha subrayado que el expediente y la denuncia pasó por 571 personas relacionadas con la Fiscalía y el correo por 60. Sin contar con el